Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. Coincidint amb el Dia Mundial del Dolor, la metgessa santcugatenca Aina Perelló adverteix de l'abús en la prescripció d'opioides i de la necessitat d'un canvi de xip en el tractament del dolor crònic. Perelló, que és coordinadora del taller Afrontament Actiu Dolor Transdisciplinar al CAP Larrat de Barcelona, alerta que cada cop es dona més medicació i cada cop hi ha més dolor. Per tant, diu, alguna cosa no estem fent bé. La solució passa per un enfocament integral del dolor crònic i per empoderar el pacient perquè sigui una part activa de la seva recuperació. La doctora remarca que estem tractant el malestar emocional i els problemes socials amb medicació i això ha de canviar. I reivindica el paper de l'educació, l'exercici, la teràpia, la nutrició i l'art com a eines per conviure millor amb el dolor. Economia i empresa, el Banc Sabadell s'ha imposat i l'OPA del BBVA ha fracassat després d'aconseguir només un 25% d'acceptacions, segons han confirmat totes dues entitats aquest dijous en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. D'acord amb les informacions publicades a l'organisme, l'oferta ha estat acceptada per un 25,3% de les accions i del capital social i un 25,4% dels drets a vot. Com que no ha aconseguit el mínim necessari d'un 30%, l'oferta automàticament decau i queda sense efecte. Anem a la Junta de Veïns celebrada aquest dijous a Valldoreix, Sant Cugat en Palestina i l'Associació Catalana de Jueus i Palestins Junts carrega contra Junts per Valldoreix per la moció que va presentar i que va prosperar a la Junta de Veïns de l'EMD del mes passat, que buscava fer costat a la comunitat jueva de la vila. Judit Jakobkits, d'aquesta associació, ha lamentat que el text negués el genocidi i ha reclamat més informació sobre les accions violentes i situacions d'assetjament que el partit va apuntar que pateix el veïnat jueu. La Junta de Veïns ha abordat altres temes d'interès, unanimitat per desencallar les negociacions entre l'Ajuntament i l'EMD per renovar els convenis econòmic i competencial. Els documents vigents són de 2013 i el plenari de la vila coincideix que han quedat desfasats. El portaveu del PP, Carlos Aranguren, sosté que hi ha més població i diferents necessitats, i això ho ha exposat en la moció amb què s'assumeix aquest compromís. I no deixem la Junta, un dels pregoners de la Festa Major de la Vila va ser l'apicultor Eric Barbero, de Melvida, que va conscienciar sobre la importància de les abelles per l'entorn natural. Això ha inspirat una moció per protegir aquests insectes a l'entorn de Valldoreix, amb un text proposat per Vox que ha rebut el suport de tots els grups municipals. Amb l'acord, a més, es posa de manifest la necessitat d'erradicar la vespa asiàtica, una espècie invasora que amenaça les abelles. I tanquem el capítol de Valldoreix parlant de les ordenances fiscals pel 2026, que seran iguals que les d'aquest any. Ho seran almenys pel que fa a la pressió que s'exercirà sobre els contribuents de la vila. El que sí que s'ha efectuat, tal com s'ha fet constatar aquest dijous a la Junta, són canvis en aspectes tècnics per ajustar-se a la normativa. Amb una altra modificació, tota la regulació d'entrada de vehicles i contraguals queda agrupada en una única ordenança. L'aprovació inicial de les ordenances fiscals ha prosperat amb vots favorables de tots els grups municipals. I amb aquesta informació, punt final, gràcies per la seva atenció. Tornem d'aquí una hora als butlletins horaris i constantment a www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana, a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el dret a morir dignament. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Josep Amorós, escriptor i professor, el Toni Ramon, director de l'Ateneu, i la Rosa Díaz, administrativa jubilada. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia a tots.
Ara em deien que m'estava quedant un matí una mica negrot.
No, però per nosaltres divendres, posarem llum a la foscor.
Però exacte. Veurem les parts positives al final de tot. Bé, avui posarem el focus a l'eutanàsia. Arrencar el Senat de l'Uruguai hagi legalitzat aquest dimecres el dret a morir dignament. Amb aquest pas es converteixen en el tercer país de l'Amèrica Llatina que permet aquesta pràctica. El primer va ser Colòmbia, que la va despenalitzar el 1997, i la va seguir l'Equador, que ho va fer l'any passat. Si ens traslladem a casa nostra, a Catalunya, el 2024 un total de 358 persones van demanar ajuda per morir, un 63% més que l'any anterior. Pel que fa al nombre de prestacions fetes, van ser 142, que això suposa un 51% més. Són dades extretes de l'informe anual sobre l'aplicació de la Llei de Regulació de l'Eutanàsia a Catalunya. Els portaveus de Salut creuen que l'increment en les sol·licituds i les prestacions es pot relacionar amb un coneixement cada vegada major de la llei, que recordem que va entrar en vigor el juny del 2021, i des de l'Associació de Dret a Morir Dignament ho atribueixen també a l'augment dels documents de voluntats anticipades. Aquesta entitat i la Comissió de Garantia i Avaluació demanen insistir en la informació als ciutadans i en la formació també de l'altra banda, que serien els professionals sanitaris. Bé, fet aquest preàmbul i posat una mica en context el tema, ara ho dèiem, l'eutanàsia és un dret reconegut a Espanya des de l'any 2021, però només s'ha aplicat en un 44% dels casos sol·licitats a Catalunya. Què en penseu que, del fet que gairebé la meitat de les persones que sol·liciten l'eutanàsia a Catalunya no la rebin? No sé si és un problema amb el procés, un problema amb la forma, que al final o que no s'acaba garantint aquest dret a la mort digna.
Jo crec que no s'acaba garantint del tot, perquè ara no fa gaire que hi ha hagut un cas d'una noia que ha demanat l'eutanàsia i els seus pares, que crec que és una...
El seu pare.
Seu pare, que és una manera de poca, poca estimació cap a la seva filla, perquè és una persona que no es val per res, que, bueno, en fi, que ella ho ha demanat i que el seu pare ho ha portat als jutjats i els jutjats li ha donat la raó al pare. Llavors, a veure, si tens aquest dret i tu l'exerceixes, si hi ha una altra persona que diu que no i els jutges diuen que no, llavors aquest dret queda una miqueta entre bambalines, que diuen.
Ho ha portat al jutjat, si no m'equivoco,
sí,
amb aquesta...
Abogados cristianos.
Sí, bé, la que sigui, és com els testimonis.
Jo crec que el problema bàsic el tenim aquí. El problema bàsic el tenim aquí, amb aquesta mena de en fi, de gent que s'arroga la defensa de la moralitat pública i de les parcel·les privades de decisions que han d'estar única i exclusivament a la consciència de cadascú. Aleshores, o sigui, jo, que cada entrada una associació es digui d'abogados cristianos, a mi ja em fa tremolar, perquè una cosa és la religió que tu vulguis professar i les creences que tinguis, i una altra cosa és absolutament el que és la llei. I la llei és la llei. I tenim una llei molt correcta i molt avançada, amb una facilitat important per deixar-ho establert, perquè fins i tot a l'aplicació de La meva salut podem establir la nostra decisió de que no ho vull que em mantinguin viu. En fi, evidentment, no, jo crec que encara no pots demanar l'eutanàsia amb una aplicació, però vaja...
És que, de fet, és sota unes condicions molt concretes, que,
sí, encara
que es pot
que
demanar l'eutanàsia.
Sí, encara que hi ha l'ajuda a morir, bueno, sí que ho fan... que és una mena d'eutanàsia així una miqueta disfressada, que ja quan ja estàs a les últimes, doncs bueno, ja t'acabes
d'ajudar. Però el problema, com sempre, és això, però... els guardians de les essències, això és tremendo, tremendo.
A veure, el més jovenet de tots, perquè clar, avui l'Alba està en dia, posem una miqueta d'alegria al tema, sí, que ens ha triat el Pep, que és una miqueta més jove, però jo que sóc la veterana iaia i de tot aquí, perquè clar, és un tema que ja ens toca, que és igual, perquè...
Malauradament no entén d'edat,
no té edat, però bé, sí, estem més a la ratlla nosaltres que no pas...
Però el Toni...
Trenca la mitjana d'edat.
Que porti la visió, diguéssim, no interessada, sí, perquè tu i jo ja ens ho veiem.
Bueno, en general diríem allò de que no cridem el mal temps ningú.
Correcte.
Però mai saps què toca ni quan toca.
Sí, perquè no va per ordre, malauradament. Sí.
Malauradament, no. A veure, crec que tots estem d'acord a la taula que o som favorables, no?, que existeixi el dret a l'eutanàsia. Al final és un dret a morir dignament, és un dret a una vida digna, no?, i a una llibertat individual que, lluny, no?, de les frivolitats en què a vegades aquests col·lectius lligats, com s'han dit noms fa un moment, però aquesta moral religiosa que no respecta les llibertats individuals i que vol imposar el seu criteri moral, doncs, lluny del que ells diuen, no és ni frívol, ni fàcil, ni ràpid, aquest tràmit. O sigui, al final, la persona ha de fer una sol·licitud, ha de fer una confirmació d'aquesta sol·licitud, i després ni jutges, ni familiars, ni capellans. Són comitès mèdics que decideixen si la situació d'aquell pacient és irreversible o no, i per tant, hi ha unes garanties. Mira si hi ha garanties, que en molts casos arribem tard.
Uh-huh. No? Sobretot, amb
casos oncològics, doncs, malauradament, s'arriba tard. Doncs, o sigui, jo crec que, sobretot, és de treure, no?, aquest bolú d'aquesta facilitat a morir o escapçar la vida de la gent, no? En absolut. No? És persones que volen acabar ja i volen morir dignament en una situació que no té remei, que ja no té marxa enrere, i per tant les garanties hi són, i crec que hem d'estar molt orgullosos de la llei i de les garanties.
Fins i tot, no sé, potser no cal arrugar-se en tota aquesta qüestió, fins i tot des d'un punt de vista en què cauen en una hipocresia absolutament impressionant. Tots sabem que molt abans, molts anys abans, jo et diria generacions abans de que tinguéssim llei d'eutanàsia, a la pràctica, ostres, pobret, li augmentarem la morfina, no sé què, perquè està patint molt, punyetes. Tots sabem de què estem parlant, no? Vull dir que al final, coi...
És una manera de regular-ho, sí,
exacte,
i de protegir el professional.
Correcte.
Jo crec que tots recordem el cas del Ramon San Pedro, Sí. No? Al final, quan una persona
viu,
viu en patiment, si, no, si la llei no li dona les garanties i les condicions doncs, per morir dignament, al final doncs, poden passar suïcidis i altres situacions doncs, que poden comprometre judicialment a terceres persones i per tant és més arriscats. Després parlem, si voleu, de la judicialització dels casos, que ha apuntat la Rosa en la seva primera intervenció, que és una de les casuístiques que es troben persones que volen morir i altres persones de la seva família eleven a la justícia doncs, aquesta decisió. Però quan parlàvem de dades, hem vist que les peticions han augmentat any rere any. Des de Salut diuen que és perquè cada vegada hi ha més coneixement d'aquest dret, doncs, que no és tan antic, és del juny del 2021. Vosaltres a què creieu que a què es deu aquest augment? A més coneixement de la llei o també que hi ha menys tabús sobre, sobre la mort? Tot i que déu-n'hi-do.
Jo crec que les dues coses potser una mica, no? La gent coneix més, sap que hi ha allò de les...
El document de voluntats,
document de voluntats
anticipades.
Que també, això també ajuda.
I... Són coses paral·leles, eh?
Sí, en i potser la gent tampoc ara és tan... No, oh, és que això de que treguin la... Dient-ho així, entre cometes, treguin la vida... Potser la gent ara no és tan... No busca tant la part ni catòlica, ni religiosa, ni totes aquestes coses que potser abans... Abans també, jo me'n recordo molts anys enrere, bastants, que quan parlaves d'ensenyar alguna persona també deia ui, 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 i en canvi ara és al revés, quasi bé que la majoria són incineracions. Llavors vull dir, la gent també va avançant.
La societat ha canviat, clar, no?
Sí, jo crec que sí.
Sí, jo crec que és això, no? Més coneixement de la llei, ja també és veritat que l'associació de Morir Dignament ha fet molta feina, no? Molta pedagogia, tant de, que, bueno, de quan reivindicava aquesta llei des de que hi és, i jo crec que també hi ha més consciència de, del dolor i del patiment, no? Vull dir, segurament també des de que ens anem descristianitzant, no? I allò, el dolor va, és intrínsec a la vida i al patiment i al sofriment i totes aquestes coses, no trobem o ja no considerem molta part de la població normal que una persona que, torno a dir, que és irreversible la seva situació, que no millorarà, estigui patint inútilment pel final que ja sabem que tindrà, doncs potser que acabem dignament, no? I després també per part de la llei és obvi que individualitza la decisió en el pacient, punt. Perquè també és cert que mirar-se els casos de lluny és fàcil, jo això ho reconec, però quan coneixes persones, quan has tingut gent propera que s'ha trobat en aquestes situacions, la generositat de l'entorn i de la família a animar-lo, bueno, animar-lo, no? Vull dir, a respectar-li,
la decisió
és vital, o sigui, és d'una generositat extrema. Jo puc entendre que un familiar proper, un amic proper, pugui tenir un sentiment, no?, negatiu cap a aquesta decisió. Però, un, és la decisió individual, dues, és, al final és el seu benestar. O sigui, aquella persona no hi ha remei i està patint. I, per tant, potser la generositat ve a estalviar aquest patiment.
Bueno, generositat recíproca, perquè també els que cuiden amb un malalt així, també, vull dir, el malalt, que ara ho diem molt, no, és que no volem donar feina als altres, és que quan arribi el moment volem doncs, que si no hi ha solució acabar, perquè tampoc no vols que t'estiguin vull dir, sí, que tot... estiguin pendents de tu, que clar, no puguin fer la seva vida, que...
Tot i que tampoc hauria de ser aquest mica... plantejament, eh?
No,
perquè és, diguéssim, per portar la generositat a un grau que potser no toca, però sí que el que deia el Toni és molt cert, o sigui, per mi la clau principal és el respecte per la decisió personal que prens, i la decisió personal que prens està en funció.
Tu saps com estàs,
clar, no els exacte, actes. En funció de que només tu coneixes, i tu saps com et trobes i tu prens l'opció. En principi, tots, en fi, salvo casos doncs, que hi ha problemes de salut mental determinats, però en general
però per això hi ha un comitè mèdic que és clar, qui avalua exacte, si aquest cas exacte, de petició s'acull, no, el que marca la llei per aplicar o no aplicar correcte, aquesta mort digna. De fet, hi ha casos que són complexes, que fa que s'endarrereixin aquestes resolucions i que fa que el que explicava el Toni, que fins i tot la persona que ha demanat aquest dret de morir dignament acabi morint abans pel procés de la seva malaltia o per la seva situació mèdica que no perquè no li hagi arribat el dret a morir dignament. Clar, com trobem aquest equilibri perquè aquestes resolucions no s'eternitzin en el temps però que segueixin sent rigoroses, no? no, no sé si s'hauria de marcar... La llei marca un termini. La realitat és que a la realitat aquest termini sovint, o gairebé sempre, diguéssim, és més llarg d'aquests 50 dies que marca la llei.
La llei no marcava menys, espera, eh?
No, jo em sonava 40, però no
sí,
ho sé.
Crec que els 50 és com 50 la mitjana
que
portem
dura,
ara.
I és més de legal.
Que també t'he de dir que veient com va l'administració, 50 dies em sembla
un rècord,
eh?
Sí.
Ara, si ho compleixen, no?
Que no hauria de ser, és evident, però vaja, em sembla un rècord. Al final és, com tot, no? Recursos i prioritzar... allò que és important, no?
Sí, però també és afegir patiment, és a dir, perquè clar, tot aquest període que passa des de que tu prens la decisió, tu conscientment de que vols, de que desitges l'eutanàsia, fins que te la concedeixen, és a dir, clar, òbviament te la concedeixen, eh? Fixeu-vos que és durillo, expressar-ho així, però és que verdaderament és així.
Perquè el forma part de la garantia que te la concedeixen.
Sí, és clar, no, estic d'acord.
Forma part de,
sí,
no, de que no, hi hagi clar. Un comitè que digui sí. En aquest cas
correcte, és una llei molt garantista. Jo potser trobo una mica que ha de faltar que sigui més garantista pel pacient, diguem-ho així, per l'interessat, que no tant, i no tant per qui ho ha d'administrar, no? Tot i que, òbviament, clar, és complicat, eh? Tothom té els seus drets, en fi, tot i així, doncs bé, hi ha l'opció d'objectar, de ser objector.
Però bé, és una llei que tampoc no té massa temps i suposem que anirà millorant i anirà, perquè jo no sé si les persones que tenen Alzheimer o que ja estan, que no coneixen a ningú, s'han de donar menjar, no estan a casa perquè no els pots cuidar, no sé si aquest apartat, que tu ja no pots decidir, perquè no estàs en els teus cabals com per decidir, no ho sé, perquè no sé el document aquest, si ho posen al document d'últimes voluntats. Però que d'alguna manera es pogués decidir, perquè, a veure, una persona que, mentre tu tens el teu al cap i pots decidir per tu, doncs molt bé, encara que tinguis, que no et puguis moure, ara hi ha 50.000 maneres i coses i que surten per anar amb les motoretes que abans la gent no podia sortir de casa, vull dir, en fi, 50.000 coses per poder viure amb una malaltia o qualsevol cosa que tinguis que no sigui greu d'últim de cavalla. Però aquestes persones que no poden decidir per elles mateixes perquè ja no són elles, ja són, no sé, el que són. Però
es pot demanar en el document de voluntats anticipades, es pot fer una sol·licitud d'eutanàsia mentre la persona que signa aquest document està en plenes capacitats i es designa una persona responsable.
Ja, però ja li dones el moment mal de cap a la persona responsable. Hauria de ser.
És allò que deia, no? El Toni i el Josep, és el respectar.
Sí, perquè clar, pots dir aquí ho posa i jo no decideixo, sinó que va decidir.
Al final la persona és qui ha d'executar les voluntats del pacient, no?
Perquè, clar, no és una malaltia terminal, com a vegades diuen, no, és que l'eutanàsia només per malalties terminals, per malalties que ja no tinguin solució, per... Clar, aquestes no, perquè no es moren d'aquesta malaltia, vull dir, es moren perquè se'ls compliquen altres coses. Llavors, és un apartat que també...
Esclar, jo penso que la clau probablement està en què el grau de patiment, i aquí haurem d'incloure, suposo, el patiment no només físic, sinó també mental, el grau de patiment que la teva situació de salut t'està produint i que et pugui, doncs, que pugui justificar el fet de que un comitè mèdic aprovi el que això es dugui a terme, no? Però és clar, és complicat amb una persona que no té capacitat de decisió, perquè una persona amb un Alzheimer avançat no la té, o qualsevol altre tipus de demència, és igual.
Per això s'insisteixen en aquests documents de voluntats anticipades, també, mentre una persona està en plenes facultats, doncs que pugui prendre les decisions
correcte.
Que fan referència a la seva vida i a la seva salut. De fet, un 62% de les sol·licituds del dret a morir dignament venen de l'atenció primària, però alguns metges no responen a les peticions, tot i no ser objectors de consciències. Això és el que denuncien des de l'Associació Dret a Morir Dignament. Com valoreu el fet que hi hagi professionals sanitaris que, tot i que no són objectors de consciència, que tothom es pot acollir a ser objector de consciència, posin dificultats a l'hora d'atendre les sol·licituds d'eutanàsia?
Jo crec que aquí la llei hauria de garantir la sol·licitud i el metge no pot fer res més que tramitar-la, punt. És el que diu la llei. Ara, que un metge no vulgui formar part d'un comitè, això ho entenc. Aquí és on poden, on crec honestament que poden fer objecció de consciència.
I
no
la llei
participar
ho permet,
d'un comitè. Però de tramitar una sol·licitud, em sembla, bueno, vulnerar el dret del pacient d'una manera escandalosa.
Hi esteu d'acord?
No sé si hauríem de... Esclar, és que demanar-li a algú sigui qui sigui, metges inclosos, òbviament, que acabi amb la vida d'algú altre, és complicat. És complicat, admetem-ho.
Va una mica, no?, en contra del codi deontològic del metge, no?, que el seu objectiu final és salvar la vida d'algú. El que passa és que és un dret que està reconegut i que jo crec que avui en parlàvem a la redacció amb companyes que tenen les mares, en aquest cas, treballant al sistema de salut, i explicaven, deien que seria precisament interessant quan parlàvem del debat que faríem avui a la tertúlia, doncs parlar amb aquests professionals que són qui acompanyen a les persones que han demanat el dret a morir dignament, sí, doncs els moments finals de la seva vida. I deien que també, no?, que això no fa que no sigui dolorós per aquests professionals, i que possiblement ells també requereixin d'un acompanyament.
Clar, i humanament dius, bueno, li treus el patiment a aquesta persona que estarà, o millor, durarà un any més i estarà patint durant un any.
I això també forma part del codi deontològic mèdic, penso jo, és a dir, perquè també li millores la vida ajudant-lo a morir dignament i no haver d'entrar en una... En fi, és igual, no cal descriure-ho. El punt 7 deia, no s'ha demostrat que jo m'hagi de morir, sí, es va acabar morint, sí, igualment, amb la qual cosa, doncs, suposo que tots ens acabarem morint, sí, un dia o altre, tot i que no estigui demostrat. És cert que no ho està, o sigui, que s'hagin mort milions abans no vol dir que nosaltres ens morim. Sí, hi ha força precedents, exacte.
És una llista nova de tertulians,
ara, esclar, potser jo em pregunto, clar, jo em pregunto, si més no, com a mínim en els casos en els quals la presència de les facultats mentals i intel·lectuals està absolutament garantida, jo no sé si el fet d'apretar el botó final no ho hauria de fer el propi interessat. Saps què vull dir? I aquí segurament ens evitaríem molta problemàtica. Fan, perquè,
és que possiblement hi ha persones que no ho puguin fer.
És possible, també. Però és clar, i Marta, imagina't que ets metge, i com te'n vas a casa al vespre del dia?
Hi ha confirmació per part del pacient, sol·licitud, confirmació en la sol·licitud, i el pacient pot aturar fins l'últim moment, si és conscient, el minut abans, pot dir, miri, escolti, no.
Vull quedar-me, sí.
Que jo crec que la protecció que té el professional, això no vol dir que després no necessiti o estigui bé que hi hagin uns recursos d'acompanyament psicològic a aquests professionals, evident, per descomptat. Però jo crec que justament la llei el que fa és descarregar-los de responsabilitats, no? O sigui, amb tot aquest procediment, que la seva feina la puguin fer des d'una professionalitat, torno a dir, des d'aquest micròfon i lluny d'un cas real, tot és molt fred i ho pots mirar amb molta tranquil·litat, però entenc que la llei al final el que acaba és protegint la decisió, no? Ara, suport dels departaments de salut a tots aquests professionals, doncs sí, obvi, com a altres professionals d'altres serveis públics, no?
Com a societat estem preparats per parlar de la mort i de l'eutanàsia? No sé si són converses que teniu, per exemple, amb família, amb amics...
Si parles amb
gent
molt gran, a vegades són una mica reacis, però jo crec que avui en dia és el que dèiem ara. Tots hem d'arribar, tard o d'hora. Llavors, quan millor manera arribis, millor.
Hem perdut una mica, com a societat, la por a morir-nos. Penso, no ho sé. Jo em sembla que abans estava era més tabú. Perquè en general la cultura occidental en general és molt reàcia a pensar i a parlar de la mort, no? És a dir, que és una cosa com molt, molt llunyana, a diferència d'altres cultures que la tenen molt integrada i que no, i que tampoc no representa un drama tan punyent com per la cultura occidental.
Depèn de l'espiritualitat, no? O de la fe que tingui cadascú.
Correcte, sí.
Sí, que a vegades la fe, molta gent, la fe és refugi. O sigui, potser és més dur afrontar-ho des del món dels descreguts, on hi soc, que des de la fe, que a vegades la fe et diu... O sigui, jo quan vaig als funerals i sento dir segons que els capellans, em foto francament nerviós.
Sí, segons qui el
francament
fa.
Francament nerviós, perquè penso...
I d'aquí també.
La família que cregui el que vulgui, per tant, a mi em costa arribar a entendre certs discursos de comiat quan, escolti, aquí tens una família destrossada, uns amics destrossats, i vostè està aquí dient que contents que estem, que se'n va al regne del Senyor.
No ben bé.
No ho sé, vull dir que a vegades l'espiritualitat és segons qui pot ajudar. Jo crec que els descreguts en aquest cas ens enfrontem a una realitat que mira, no està suavitzada per res.
En tot cas, si estem preparats o no a parlar de la mort, que és el que preguntaves, jo crec que menys del que ens pensem, menys del que ens pensem, i la mort l'hem allunyat de les nostres vides. Un, no parlant-ne. Dos, i que jo em faria ús també, jo n'he fet ús, tot el que és el negoci de la mort. Hem delegat la mort a unes empreses que s'estan fent d'or, no? A costa d'una cosa que ens passarà a tots tard o d'hora, amb uns lobbies i monopolis vergonyosos i amb uns preus que són...
Que no tothom pot pagar.
Que, exacte, i que a més són de vergonya perquè no val el que acabes pagant amb un enterro. Però ho hem delegat que la persona mori en un hospital o no, però que te'l vinen a buscar, o sigui, a casa...
Però és que tampoc no pots fer res més, no tens dues opcions. Llavors, has de passar per força per aquí.
No. O sigui, no, costa moltíssim fer res alternatiu al que aquestes empreses tenen aquí controlat. Llavors, bueno, és una delegació que hem fet, no? I bueno, és un debat interessant, però jo crec que no n'estem prou preparats o que no en parlem prou.
Mira, crec que és molt interessant això que muntava el Toni, i em ve al cap quan el govern d'Ada Colau a Barcelona va voler fer una empresa pública de tanatori a Barcelona, i el lobby privat, no?, va posar el crit del cel. Com a part de l'etapa final de la vida, i que per dir-ho així fredament i posar una mica d'humor, hi ha molta quota de mercat perquè tots passarem per aquest punt, l'administració pública s'hauria de fer responsable també d'oferir aquest final de la vida com a un servei públic.
Clar, que tinguis l'opció, no? Ara és que el que deia, no tens opció, per força has d'anar...
Podem néixer en un hospital públic,
no,
eh?
Anem una mica així, però és així. La caixa més senzilla, no? Si és que la... No, és que et val igual la més senzilla com la més cara, com la... Vull dir, que tampoc no tens opció de dir, perquè bueno, això passa, vas anar
tard
allà i diuen aquesta i aquesta i aquesta i aquesta, i dius no, jo vull la més senzilla, perquè al fi al cap perquè vols una supercaixa, no?
Morir-se és molt car. Morir-se és molt car.
Fas una caixa i ja està. Pues no, és que a vegades la que és més senzilla és més cara que la que és més... Així. Vull dir que tampoc no tens opció, i llavors sí que estaria bé que poguessis triar, no? Dius, bueno, vols un super cerimònia, super no sé què? Vale, vols una cosa senzilla que et posis en una caixa i d'allò i ja està.
No, però, clar, en tot cas, l'administració pública hauria d'intervenir en aquest mercat. O sigui, al final... No? Vull dir, és un atracament directe a unes famílies que estan passant un moment fatal i que, evidentment, no estàs per valorar ni la competència, o sigui, no estàs per decidir si aquesta funerària o aquella altra. O sigui,
no faràs un estudi de mercat.
No s'ha tingut en aquell moment pensar això.
Bueno, que no sé si ho pots fer, perquè si estàs aquí has de... No, obligatòriament,
sí,
no?
Sí, tens marges, sí? Tens marges. De fet, hi ha un... Ara no sé si era un 30 minuts o un sense
ficció. El negoci de la mort.
Sí, perfecte. Crec que parlava d'un cas d'un, bueno, d'un enginyer o un empresari, no sé si espanyol, que havia inventat una caixa que era base cartró. Llavors era ideal per incineracions, molt, molt econòmica, molt econòmica.
Menys emissions de CO2.
Caixa clar. Homologada a diferents països d'Europa, menys a l'estat espanyol.
Clar, home, a veure...
No fos cas, que pogués ser barat un enterrament. Per tant, jo crec que sí, l'administració hauria d'intervenir en mercat perquè són autèntiques màfies que tenim...
Regular els preus, si no d'allò, per regular els preus, pues aquest, pues, bueno, no sé, unes tarifes, ja fas tu el que vols.
No, exacte, ja o garantir el dret a competir amb una caixa com la d'aquest senyor.
Clar, és el que et deia, que però és que no.
No és res més que regular el mercat, perdoneu que sigui tan fred. Però
sí, no, és que és així, la realitat de la vida
exacte.
És aquesta.
O sigui, igual que estem que s'actua contra monopolis i oligopolis en altres sectors, doncs per què en aquest no? És curiós. Sí que és cert, és difícil, sí que tens un cert marge, però segons l'hospital que et mores, et toca el que et toca.
Clar,
eh?
Per això deia,
et passen a recollir i poc marge tens. No és si et posen dos Mercedes o te'n poden tres.
Sí,
i poca, poca cosa més.
I el marge que tens te'l neguen.
Sí, correcte.
Hi ha persones que han denunciat precisament doncs, que les empreses que treballen en el negoci de la mort, per dir d'alguna manera, més fan un joc una mica brut amb els
moment,
sentiments, no? Un moment de vulnerabilitat de la família, amb... això és més bonic, o és com si fer les eleccions més cares em mostrés més respecte o més amor per la persona finada, no? Potser també...
I que els preus, o sigui, quan preguntes el preu, jo se'm va ocórrer preguntar el preu d'una urna, la més senzilla, la més semblant a un pot de galetes, amb perdó de l'expressió, Clar, és que ara no us el diré perquè no us enganyaria, però era insultantment car.
1.000 i pico d'euros.
O sigui, insultant més... Un pot, senyors. O sigui,
perquè no pots anar tu amb un recipient, entenc, a buscar la persona.
Tampoc caldria anar amb el tàper, però...
Bueno, escolta, veure, sí, entenc, si algú vol.
Bueno, si algú vol que sí, ho faci sí, amb una bossa presentada. Ah. Però que no hi hagi un mínim de decència, no, en aquest negoci de la mort, em sembla vergonyós.
Veieu factible que l'administració es faci càrrec d'aquesta part en algun moment?
No. Molt complicat.
Hauria de
ser-ho. Hi ha hagut, no?, algunes propostes a Barcelona.
Sí,
i,
sí, però què?
I va com ser... No sé, que la gent, al final qui fa les lleis són els polítics, qui escolli els polítics és, no, és el poble. Si el poble veiés que el dia que, no, siguem conscients, potser, que,
hauria
que això
ser,
no s'ha de mercantilitzar.
I amb això no vull dir que l'administració ho hagi de pagar tot. No, dient això, eh?
O sigui, hauria
d'intervenir un mercat i que hi hagués unes tarifes justes, no, i que no hi hagués un negoci milionari darrere.
Clar, que poguessis triar opcions, doncs, clar, que ara mateix el mercat d'oferta, per la part d'oferta, es tanca. Quan al final, a veure, al final és una... morir-se és un contracte, diuen, jurídicament, podria ser equiparable, però és un contracte d'adhesió. És a dir, et mores, no, ja està, et mores i t'has mort. I és un contracte d'adhesió. No pot ser que estigui, que sigui un contracte d'adhesió, que hagis d'agafar sí o sí les condicions que t'imposa el mercat. No pot ser, no pot ser. O sigui, has de poder tenir opcions i agafar-te la caixa de cartró i agafar-te la capsa de galetes per endur-te les cendres. Clar que sí, per què no? El tàper, si vols.
Després hi ha la qüestió administrativa, que va una mica lligada a la pregunta de si estem preparats com a societat per afrontar la mort. És què en sabem el que suposa quan una persona mor administrativament, tots els tràmits que hi ha... Que
si no t'hi trobes, jo crec que ningú ho sap, perquè no et preocupes.
Que no s'explica, no es preocupen.
Bueno, sempre penses que és una cosa que
i que tocarà... no són senzills.
Sí, deixa, no em parles d'això ara. Sí. Això és molt d'avis.
Si no t'hi has trobat, vull dir, no sap ningú quan et pot costar un enterro, però...
Bueno, i tota la feinada posterior,
Sí, sí,
de tràmits, donar de baixes, sí,
de seguretat social, de tràmits, sí, sí, de no sé què, de bla, 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 perquè, esclar, la pensió també s'ha d'interrompre, en fi, hi ha tota una sèrie de tràmits que... Hi ha molta gent que ha seguit cobrant la pensió un cop mort.
En definitiva, hi ha marge de millora.
I tant.
Podríem dir en tot plegat... Bé, no m'agradaria que baixi.
Ara podríeu explicar un acudit, perquè avui estava molt seriosos, no pot ser això, que no estem encara...
Crec que està bé, mira,
el dia 1 de novembre...
Podria ser la tertúlia de...
El dia 1 de novembre és el dia dels difunts, hauries d'haver sigut això el divendres abans.
Escolteu, visca la vida.
Oh, i tant.
Hi ha maneres diferents, també, d'afrontar la pèrdua, que tothom ho fa com pot, com vol, o com la societat ens empeny d'alguna manera, però a part de la ment, doncs també es pot celebrar la vida d'aquelles persones. Suposo que també és més fàcil, en depèn de quines circumstàncies es dona aquesta...
Sí, home, clar,
aquesta,
i depèn de les edats, i depèn de... No és el mateix una persona de 90 i pico d'anys que un jove de 30, vull dir, que també, clar, depèn
mentrestant,
de moltes coses.
Celebrarem la vida i que sigui llarga i que sigui amb salut i que cadascú pugui decidir
lliurement el que vulgui fer.
Lliurement el que vulgui fer.
En vida i sense vida.
De moment gaudim del cap de setmana,
sí,
no?
Rosa, Toni, Josep, moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
Ara, precisament, parlarem amb la doctora Aina Parelló del dolor, en el Dia Internacional del Dolor. Fins ara.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai.
Els divendres a aquesta hora, quan arriba el moment pràcticament de tancar el programa, és quan nosaltres ens... venimos arriba, no, Cuca?
Així, tal qual. Però a part ens han posat avui una música per començar boníssima, eh?
Sí.
T'he vist molt animada avui.
Sí, sí.
Què tens alguna cosa cap de setmana?
És divendres. Uf, de tot.
No pares.
Tinc de tot.
Jo vull parar, perquè porto una setmana que...
Sí, el que no tinc són revistes, per això em va bé que tu vinguis, m'expliquis a veure totes aquestes novetats i així fem un infoexpress.
Avui repassarem les portades, però tenim més notícies fora de les portades que en elles, eh?
Sí?
Que, sí. Si vols comencem ja, així sí, que després ens quedem sense temps.
Vinga.
Doncs Irene Rosales, enamorada de nuevo, clar, saps qui és, no? La ex del Kiko Rivera, que s'han separat.
No sabia qui era.
I li ha durat... Bueno, s'està comentant que potser aquesta relació la va començar una mica... en el procés de separació... Clar, s'han separat, doncs al setembre ens vam enterar, o l'octubre.
Jo m'entero ara.
I, bueno, pues això. I llavors està amb un... Es diu, es rumoreja, i, bueno, com veiem a les fotos, està amb un noi que és un empresari sevillano, no sé el nom encara, i bueno, se l'ha vist passejant, i agafadets a la mà, vull dir que... Un, com es diu això de un roto, un cosido...
Un roto per un descosido.
Esto, pues, o un no sé què tapa un altre... Un clau tapa un altre clau?
No, aquesta no...
Aquesta,
no,
bueno, és igual. És igual, la conclusió és que s'ha separat i ja té parella. Toni Moreno, no podem parlar lo mateix, ha donat unes declaracions a la portada del 10 Minutos dient que porta 5 anys sense amor. Quina pena, eh?
Ja, però això tampoc no és així. Amor hi ha de molts tipus.
Exacte.
Vull dir que no t'has quedat sense amor, Toni.
Té molt amor. A part, té una nena que li dona molta vida i jo crec que està molt envoltada, té molts amics. O sigui, que aquestes declaracions són una mica... jo crec que el titular no és el més adequat, però bueno, és igual. També hem tingut...
Bueno, el titular hauria de ser Busco parella.
Bueno, ha fet unes publicitats últimament que deia tengo nueva pareja, i era que cada cop s'estima més a ella mateixa.
Veus? Sí, veus que, com no li falta amor?
Per això et dic que no sé d'on ve tot això. Però bueno, parlem d'amor perquè s'ha celebrat una boda artística a Venècia.
Una boda artística?
Una boda artística, sí, perquè s'ha casat la filla del Baron Thyssen. Te'n recordes del marit de la Tita Cervera?
Sí.
La Francesca Thyssen s'ha casat amb Marcus Reimann. Ha sigut un casament ple d'art i moltes sorpreses.
Ja.
De fet, va anar-hi el Borja Thyssen i la que no ha anat ha sigut la seva mare. Això, no sé si és una declaració de que realment...
Però si estaven bé, no? O no?
Pintava que sí, però això, això vol dir...
Això de pintar quan parlem d'artistes, eh?
Exacte.
Va bé.
Millor dit. Doncs van haver-hi convidats com Grace Jones i, com t'he dit, el Borja Thyssen. La Tita Cervera ha comentat que no ha anat per mandra.
Mandra.
Però jo crec que...
On era el casament, dius?
A Venècia.
Ah, ostres, bé, no?
Però jo crec que no ha anat perquè no l'han convidat. També tenim moltes fotos a les portades amb caselles petites, però surten a totes la família real, perquè clar, el 12 d'octubre es va celebrar la festa nacional i van anar-hi
espanyola,
tots.
La nacional espanyola.
Nacional espanyola. Van anar-hi tots els membres de la Casa Real i destacant a les revistes l'elegància de la infanta Leonor.
Que anava vestida d'uniforme, no?
Exacte, sí, perquè la Sofia, en aquest esdeveniment, a mi personalment no em va agradar gens, perquè la vesteixen...
Portava un vestit fosc, blau, una cosa així, no?
Portava un vestit de lunars, blanc i negre, però el que matava el vestit, sobretot, era la capa que portava.
Una capa?
Sí, una capa negra, així rotllo... Bueno, la Letizia...
Estilo Ramón García?
Sí, la Letizia és molt fan, de les capes, llavors... He llegit en algun article que igual li ha robat a la seva mare de l'armari, però anava pobreta. Jo crec que aquesta noia no li, la seva estilista no l'acompanya molt bé, perquè normalment la fiquen o porta vestits de nena petita o la posen de vestits de senyora gran. No va com a dient a la seva edat. No sé, és per mi el meu gust,
A lo millor li agrada, és una noia més...
Més clàssica,
potser. Més clàssica, sí.
No ho sé.
Qui sap?
Bueno, ja anirem veient com evoluciona. De fet, sortim de les portades. Aquesta setmana s'ha estrenat un programa que ens encanta aquí, el Cor i Fava. I fixa't el nom, li han posat Cor amb Pop.
Ah, amb Pop de què? Pop de menjar o Pop de...
Jo crec que són crispetes.
De gènere musical. Ah, Pop. Cor amb Pop.
O Popcorn, no?
Aquí
la relació no ho sé. La segona cat, aquest dimecres a les 10, ha inaugurat o ha estrenat un programa que presenta la Laura Fa i la Lorena Vázquez, que han fet el salt de les xarxes i del podcast a la televisió pública catalana. Aquesta, ja sabeu que forma de part, aquest programa formarà part de la nova graella, i que aquesta emissora o aquest canal oferirà un 70% de continguts en català.
Sí, escolta, que han fet fitxatges de renom, eh?
Aquí podem crear...
Periodistes de RAC1 s'han endut a la crem de la crem.
Em va venir al cap, podries comentar-ho a la tertúlia, eh?
Quina tertúlia?
El Connecta't. Connecta'ts?
El Connecta'ts.
El Connecta'ts, Connecta'ts. Estic jo ara en un altre programa. El Connecta'ts, perquè això tenim molt que parlar, eh?
Estan potenciant el català a través de la segona cadena, la d'aquí de televisió, que, escolta, no està pas malament, perquè si no l'única referència que hi ha és TV3.
Però és que sempre surten els mateixos.
Sempre surten els mateixos, sí.
No hi ha més periodistes?
Sí, clar. Però que et garanteixin una audiència com la que segurament garantiran aquestes,
bueno, veus? Ja hem creat,
aquestes vedets.
Ja hem creat un debat. Ja comencem.
Home, tu no fas una aposta per dir, potser perdo, potser guanyo. No. Fas una aposta per guanyar.
Ja, però també s'ha d'apostar per la gent emergent i recolzar una miqueta, no? No sé, o diversificar.
S'està equipant bastant bé, Televisió Espanyola, sí.
Bueno, vinga, pues vale, ja et donaré la raó.
No cal.
No cal?
No cal. Tu la teva, jo la meva.
Doncs continuem debatent i quan vulguis fem un debat d'aquest tema, eh?
Vinga, tanquem el...
Bueno, anem del que és el cor, perquè aquesta setmana hem tingut colabrons musicals.
Sí?
Sí, no t'has enterat?
Home, jo sí. L'oreja continua sent l'oreja, o torna a ser l'oreja.
Bueno, no de la mateixa manera, perquè ha tornat a Maya Montero a l'oreja de Van Gogh,
per això.
I això ha donat, bueno, després de 18 anys que ha estat fora del grup, ha confirmat oficialment aquesta setmana el seu retorn com a vocalista de l'oreja de Van Gogh. Mm. El grup ha publicat un comunicat emotiu des de Sant Sebastià, on ha estat treballant en noves cançons i revisant els seus grans èxits. La tornada coincideix amb el 30 aniversari de la banda, tot i que el guitarrista, el Pablo Venegas, aquesta setmana també ha decidit fer una pausa temporal per motius personals. Jo no sé si això té alguna cosa de relació amb la...
Amb el retorn de la Maya?
O la marxa de la Leire, no ho sé. Ja anirem veient, perquè això, jo crec que el col·laborant continuarà.
Saps que ara quan deies 30 anys de la banda?
30, sí, sí.
Ens fem grans, tots.
Ens fem molt grans. Clar,
comentava... Si les bandes es fan grans, nosaltres també.
El Xavi Martínez va fer una intervenció en un programa de televisió i ho va comentar. Va dir que no era el retorn de la Maya Montero, era el record nostre de la nostra...
Època, diríem? Sí.
Sí, de la nostra època. Doncs, si vols, escoltem una mica la cançó amb la que han inaugurat, perquè aquesta setmana ha sortit a Instagram, La Nova Etapa. Escoltem-la.
Vinga.
Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido, tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo. Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer. No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever. Soy impulso, soy reflejo, soy instinto y valentía. Lo que haces sin querer y lo que en realidad querías. Soy el deseo que aún pides, tengas los sueños que tengas. El instante.
Tot i l'alegria del retrobament, alguns mitjans han apuntat que la decisió de Maya podria estar motivada per raons més econòmiques que artístiques.
Ah, però ella estava treballant en solitari, no? Ella seguia la seva carrera, no?
Sí, però també s'ha dit que ella no havia deixat mai de formar part de la part econòmica de l'oreja de Van Gogh, perquè es veu que era una societat, bueno, no sé com funciona tot aquest tema. Aviam, ella funcionava bé sola, el que passa que també pensem que venia d'una època molt dura, quan ha passat aquesta depressió tan gran, no sé. També jo crec que han aprofitat aquest moment que va sortir amb aquesta cantant americana, que va fer tan de rebombori, i han aprofitat aquest moment de la Maya Montero, que va tenir com molta presència mediàtica, i jo crec que tot això és màrqueting. Màrqueting i és el que... el que les discogràfiques busquen. Doncs de Culebrón a Culebrón, perquè aquesta setmana també hem tingut
un altre
musical, a l'Andy Lucas, a l'últim concert acomiadament.
Mira, jo tinc un dilema. Te'l dic?
Sí.
Qui és Andy i qui és Lucas?
Crec que el 80% de la població estem igual, perquè jo tampoc sé quin és qui.
Ah, no? No sabem qui és qui?
No sé, mira.
Ostres.
La setmana que ve tindrem deures.
I ara, sí.
Descobrir qui és Andy i qui és Lucas.
Sí, això es fa ràpid. Però que no ho he sabut mai.
No, no, jo tampoc.
I mira que tenen, jo recordo, jo em vaig comprar un CD perquè tenen unes lletres,
mira, està sonant,
xulíssimes.
Son de amores, que boníssima.
Son de amores. Vinga, va, va.
Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña.
Son de amores, amores que matan.
Oh. Uau, boníssima aquesta cançó.
Això, mira,
sí.
Pell de gallina.
Sí, sí.
Em porta molts records, eh?
Ai, que ens posaran tendres avui, eh?
No, no, però és veritat que aquest tema que forma part d'un disc on jo et diria que pràcticament, eh? Tots els temes, totes les cançons tenen unes lletres que són una passada. Hi ha una que parla de les mans.
Sí que els coneixes, eh?
Sí, no, és aquest àlbum, eh?
Sí?
Només. Sí, 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 però la veritat és que em va agradar molt.
Doncs han fet el seu últim concert.
No recordo el títol de l'àlbum.
L'han fet aquesta setmana i realment de ser un acomiadament que havia de ser, doncs, això, emocions i moments compartits...
S'han discutit, no?
Bueno, ha sigut un concert molt tens. Bueno, per lo que la gent que estava treballant allà i tal, han dit que hi havia moltes friccions i molts moments de tal.
I vols dir que això no serà màrqueting, com dius tu, també?
No ho sé, jo crec que aquí hi ha mal rotllo. Jo crec que algun dels dons, que no sé si és l'Andy o el Lucas, sí, es comenta que té mal problemes d'esquena, i jo no sé si hi hauran uns altres problemes també per darrere.
Tampoc no són tan grans, no?
No, no. Però, clar, és que la vida musical i la vida del cantante és...
És que s'han carregat moltes coses a l'esquena.
Això, també, serà això. De fet, a l'Andy també s'ha comentat que comença a carregar en solitari. Per això et dic que no sé si vas bé per el que estàs comentant, eh?
Vinga, anem per la fava.
La fava de la setmana, vinga, va. I la fava de la setmana, aquesta és per...
Per què?
La baronessa Tita Cervera, la baronessa Thyssen.
Per no anar
per la a Venècia. Home, tu no pots dir que et fa mandra com a excusa en un casament, quan realment l'excusa igual és que no t'han convidat. Tu com ho veus?
Val, no hi havia ningú més, no?
Jo crec que no. Però bueno, però l'excusa no és bona. Que
no,
tens mandra.
Però és igual, qualsevol excusa el serveix. Vull dir que no...
Igual és que no volia fer el regal, no tenia pasta.
No tenia cash, no tenia cash. Bé, doncs, escolta, m'ha agradat molt, la banda sonora del programa d'avui. No.
És que tenim uns tècnics...
No els treguis,
deixa'm els. Tenim uns supertècnics.
Acabarem amb ells, no? Acabem el programa amb ells.
Ah, vinga, com vulguis, sí.
Doncs, Cuca, fins la setmana que ve.
Aquí estarem.
Loca, loca. Vinga, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará. Frensky Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
De cabellos ondulados de sierpes, bajar corriendo por la ladera hacia los llanos donde la fiesta silba. Vi los brillos en el borde de las copas durante aquella noche. Vi a los hombres dura piel morena en el temblor lejano del polvo de la pista. Vi flotar herrumbre de rejones en un instante que clava. Te giraste a mirarme. Supe del metálico rugido de motores en su efímera carrera hacia el confín del horizonte. Ardió mi memoria, el mundo busca llamas, casino, despechos, traiciones, deslealtad. Mentí, me mentiste y me sentí caleidoscópico y seco. Polvo ya la rota del temblor de una partícula de nada. Porque si no te perdí, te dejo, pienso en ti. Porque allí no habitamos multitud de peleas solo. Porque si no te perdí, te dejo, estás en mí. Polvo ya la rota en el temblor de una partícula de nada. Porque si no te perdí, te dejo, pienso en ti. Y armados hombres cabalgar a celo rodante, anclar y resoplando morir por unas horas al desmayo del sueño. Puertas entreabiertas, escuché extraviadas risas, murmullos, jadeos y un día que nacía tormenta de mares de lágrimas. Vi flotar herrumbre de rejones en un instante que clava. Te giraste a mirarme. Supe de quejido carne y sangre de mi efímera carrera hacia el confín del horizonte.
Ardió mi memoria. música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i el govern espanyol han signat l'acord de traspàs de 13.000 pisos i 300 solars provinents de la Sareb. La ministra d'Habitatge ha assegurat que Catalunya és qui fa millor els deures en aquesta matèria i per això se l'ha d'acompanyar més. Isabel Rodríguez ha lloat la feina feta en aquest ram pel govern d'Illa i s'ha felicitat per recuperar els pisos lliurats als bancs en la crisi del 2008.
Esas casas que habían sido de las familias que fueron entregadas a los bancos, pagadas con nuestros impuestos para ponerla de nuevo, que es lo que hacemos hoy, a disposición de las familias y los jóvenes catalanes y catalanas que hoy la precisan. Este es el cambio de paradigma.
I el gremi de la pagesia reclama més celeritat en la vacunació dels caps de bestiar situats a 50 quilòmetres de les explotacions afectades per la dermatosi nodular. Fins ara s'havien detectat 9 brots a l'Alt Empordà, però ahir dijous es va confirmar un nou focus a Cassà de la Selva. Aquest salt ha obligat a ampliar l'estratègia de contenció i ara també s'hauran d'aplicar mesures en un radi de 50 quilòmetres de la granja de Cassà. La família del fundador de Mango, Isaac Andic, confia en la innocència del seu fill en la investigació sobre la mort de l'empresari. La família ha fet un comunicat després de fer-se públic que la jutgessa instructora del cas ha imputat Jonathan Andic. El desembre de 2024 l'empresari va caure durant una excursió a Montserrat i va perdre la vida. En un principi la investigació dels Mossos va apuntar que era un accident, però ara certes incongruències, diuen, a la declaració del fill de la víctima haurien obert un nou escenari. L'Ajuntament